al matí.
Quatre frames.
Vinga, va, que hi ha ganes d'estrenes. Si ja ens ha vingut el Miquel Gratacós aquí amb els tràilers de les pel·lis que hem de veure, els Imperial i el Aleix Macià, per veure quin pas hi dona en aquestes sales de cinema que tenim a casa i que sempre ens fan passar aquestes estones agradables i allò de parar una mica el cervell i dir vinga, va, vull entrar en la història. Benvingut, Miquel.
I desconnectar del cine, que és el que intentem que la gent pugui fer, que s'imbueixi de cine i que almenys durant 2 hores estigui, bueno, ara les pel·lícules últimament duren més de 2 hores, però sí que almenys que durant 2 hores estiguin amb altres coses al cap.
Doncs vinga, va, què ens proposes?
Vinga, doncs comencem una pel·lícula que es diu Rivales, una pel·lícula que ha tingut una expectativa i una... Sí, ha generat una expectativa important en pàgines, per exemple, web de tipus Rotten Tomatoes, que fan una crítica i fan unes valoracions de les expectatives que genera cada una de les pel·lícules, i aquesta tenia una valoració del 93%, que és al nivells de Dune 2, no? És a dir, que la gent està amb ganes de veure una pel·lícula protagonitzada per Zendaya, amb Josh O'Connor i Mike Feist, que formen un triangle esportiu amorós. És a dir, la història és Zendaya, en aquest cas, és una tenista que arrel d'una lesió es converteix en entrenador del seu marit, que és el Mike Feist, i l'entrena en un partit de challenger d'aquests de jugadors no professionals, o la pas prèvia a la professionalització, contra el Josh O'Connor, que en aquest cas és un ex de la Zendaya, amb la qual aquí es crea un triangle entre els tres, entre no només en la rivalitat en la pista, sinó també una rivalitat en les relacions.
Doncs vinga, va, escoltem com sona.
¿Tú crees que el tenis consiste en expresarse, en hacer lo que sabes? No sabes lo que es el tenis.
¿Y qué es?
Tashi Duncan está a otro nivel. Hoy has estado increíble.
¡Vamos!
Va a tener una línea de ropa, una fundación. Va a hacer millonaria a toda su familia. ¿Y qué vas a hacer ahora?
Desgraciadamente, lo único que sé hacer es dar raquetazos a una pelota.
Quiero que seas mi entrenadora.
¿Esto os pasa muy a menudo? ¿Que os guste la misma chica? Vamos.
¿Cuál de los dos? Este es un deporte en el que hay que ganar los puntos que importan. No necesito jueguecitos psicológicos.
Salgamos a fumar un cigarrillo, quiero hablar contigo.
Yo no fumo y no voy a hablar contigo.
Pensar una mica en allò de frases que puguis dir mentre fas l'amor i mentre jugues al tennis, eh?
Sí, similituds en què s'assemblen, no? En aquest cas, ja dic, la pel·lícula és el director de Luca Guadagnino, que fins ara ha fet coses molt diferents, perquè és el director de Call Me By Your Name o de Suspiria, del 18, una pel·lícula de terror que es va presentar a Sitges. Bueno, a veure què tal. En principi, té bona pinta.
És d'aquelles per anar-hi allò a tota la família?
Sí, sens dubte. Sí. No és una pel·lícula, no és una pel·lícula ni conflictiva ni d'això, familiar. I amb la cultura de l'esforç, no? En el fons, aquí en el tennis estem molt acostumats a veure el Rafa Nadal, i el tenim molt present, i el Alcaraz, i que sempre ho diuen, no? És a dir, l'esforç del tennis, doncs aquí és una mica el que ens explica.
Aquest, l'expectativa que comentaves que s'havia creat el Rotten Tomatoes, creus que sobretot és per l'auge de la figura d'ella, de la Zendaya?
Sí, sens dubte. És a dir, Zendaya està, diguem, ara l'hem tingut amb cartell i està des de l'Spiderman i bueno, des dels seus inicis crea unes expectatives. No vull dir que el Rotten Tomatoes sigui una referència, perquè és un mercat molt americà, i en aquest sentit és, i moltes vegades el que funciona allà no té per què funcionar aquí, tot i que moltes, la majoria de les coses que funcionen allà també funcionen aquí, no? És, estem en un món globalitzat i en aquest sentit tot afecta. I aleshores sempre és una referència per nosaltres, com que les pel·lícules des del punt de vista comercial, fins que no s'estrenen, no saps què passarà i poden tenir una expectativa. expectatives poden tenir d'això, i llavors tota la informació que tenen sempre és bo, i en aquest cas doncs, en el cas dels Estats Units doncs, fan passes previs, fan visionats amb grups així aleatoris i treuen aquestes estadístiques i d'això, i després doncs, la interacció que pugui haver-hi a través de les xarxes amb títols i pròximes estrenes.
Em fas pensar en aquella del Woody Allen del final Made in Hollywood, que era un desastre absolut a Amèrica, i llavors a Europa pujava com l'escuma, no?
Sí, sí, a més, perquè és, allò és bastant autobiogràfic en el sentit de Woody Allen, no? I Woody Allen Estats Units, les pel·lícules no és que siguin unes pel·lícules, s'estrenen en un mercat secundari, no? És dir, una cosa com d'art en seu, excepte les primeres pel·lícules de Woody Allen, que van ser un èxit de taquilla, però després s'ha anat convertint en un director americà que fa pel·lícules europees, no? És dir, i de fet totes les pel·lícules o les últimes pel·lícules que ha fet han sigut o Roma o París o Barcelona, han sigut per aquí.
I a posats ve cap a la terra que l'ha adoptat. Vinga, va, què més tenim?
Vinga, més coses. Una altra pel·lícula també americana, en aquest cas, l'especialista, amb un actor que també està de moda, és Ryan Gosling i Emily Blunt. Ryan Gosling, que el vam veure tot aquest estiu passat fent de Ken a la pel·lícula de Barbie, també és un actor que està, bueno, que està de moda, que està en una onada i que doncs, aprofiten. En aquest cas, una pel·lícula de David Leitch, que no ens sonarà molt, però si diem Deadpool, o diem Johnny Wick, o diem Bullet Train, aleshores poder sí que ens sonarà més.
Són una mica de la colleta, no? Aquests, de les de fer pel·lis, que ells com a mínim s'ho passen bomba fent-la.
Segur que sí, segur que els rodatges aquests deuen ser espectaculars, i sobretot ara Deadpool, que a més ara aquest any en ve un altre, ve una nova entrega de Deadpool, en aquest cas amb l'Obezno, que jo personalment tinc ganes de veure-la, les dues primeres a mi m'han agradat molt i bueno, i tenim moltes esperances posades en aquesta pel·lícula en aquest sentit. I l'especialista és un actor que fa doble les escenes d'acció a Hollywood, és una pel·lícula ambientada a Hollywood, i es veu immers en una persecució i en un salvament del seu amor platònic, i trasllada totes aquestes escenes d'acció que fa en un entorn controlat de les pel·lícules en el món real. Es converteix una mica ell mateix, un actor de doblatge convertit en protagonista de la seva vida i trasllada aquestes escenes d'acció a la veritat. I em tiro o no em tiro? Quan em tiro a la pel·lícula sé que hi ha un matalàs, però aquí no hi ha matalàs, aquí no hi ha pel·lícula. Doncs acció a tope.
Mireu, sona així.
En 3, 2, 1... ¡Acción!
Cualquiera menos él. No di mi aprobación y lo sabes. Eres el último al que quiero ver sobre la faz de la Tierra. Podría darte una buena bofetada, te lo juro.
Y yo estaría dispuesto en un entorno más seguro.
¿Te esfumaste? Ni llamadas, ni mensajes.
No es que no quisiera disculparme.
No tienes que explicar nada, fue solo un rollete. Bueno, ¿y cómo te ha ido? Odio lo del pulgar, esa chorrada de especialista. Yo soy la directora.
Voy a prenderle fuego.
Tú el especialista. Tenemos que ser súper profesionales.
Profesional es mi apodo.
Me dijiste que era peligro.
¿Qué tal ha ido, jefa? ¿En serio?
Sí.
Enfúndala.
Enfundada, ya está, olvídalo, no has visto nada.
Bé, com a mínim els diàlegs allò estan afiladets,
sí,
no? Té
cosa,
la seva gràcia.
Una cosa allò picada, amb acció, pim-pam, pim-pam, i una mica d'acidesa en aquest sentit.
Em recordava quan deies això del paper d'ell, d'això de cinema dintre del cinema, i que llavors després et treuen a la vida real, l'FX Efectos Mortales,
FX Efectos Mortales,
el Brian Brown.
Que en van fer dos, a més a més. La primera va ser una gran pel·lícula, és una pel·lícula dels anys 80, que d'això és traslladar el que feien en el cine en la vida real, no? I aquests efectes, un especialista en aquest cas d'efectes especials, que feia robots i feia robots de por i màscares i maquillatge, no? Una pel·lícula molt, molt bona. No sé si ara la veiéssim, si haurà envellit.
Què tal haurà envellit, no?
Bueno. No ho sé, després de l'altre dia em van dir que la que havia envellit molt malament i realment va ser així, és La història interminable.
Ai!
D'això que te la mires ara i és una mica... Tot i que estan parlant ara de fer un remake.
Ah, però... bueno.
Mira, sempre s'actualitza una mica de falta d'idees originals, però bueno, un remake d'aquests així clàssics amb la pel·lícula d'anima, amb la música i d'això que tots tenim al cap i que tots tenim, però bueno, pot ser una cosa interessant.
Escolta, i l'Emily Blunt també un valor en alça, no? Que també està escollint una mica els papers que li convenen i s'està fent la seva trajectòria.
Sí, no sé si això seria una pel·lícula d'aquestes que diguis perquè tenien el teu currículum com a actriu i tal.
No, si suma.
Però bueno, tot suma en aquest sentit.
I tant. Vinga, va, què més?
Més coses. Canviem totalment radical de tema. Ens anem a una pel·lícula, en aquest cas una pel·lícula italiana, C'ancora domani, Sempre nos queda demà, que és una pel·lícula italiana que ha sigut, diuen, una mica agafant la línia del que feien amb el cine francès, i la pel·lícula més vista de França,
sí,
dels últims, el que passa que a França cada 15 dies n'hi ha una, a Itàlia és menys habitual des del cinema Paradiso, segurament, o de La vida es veia, que no hi havia una pel·lícula italiana que d'això, però en aquest cas ha sigut una pel·lícula italiana en blanc i negre, costumbrista, dels anys 40, d'una família italiana, amb una directora que fins ara havia fet d'actriu i s'ha passat a la direcció, a la Paola Cortellesi, i que...
Actriu premiada, eh?
Actriu premiada.
Donatelos i tot.
Però clar, un mercat italià, i són actors que a nosaltres no ens sonen, ni d'això. I aleshores, una pel·lícula en blanc i negre, italiana, als anys 40, bueno, és una cosa molt especial, però que pot... Les referències ens diuen, i les referències italianes, que tornant al mateix dels americans, no són les mateixes que aquí, però... Bueno, sempre és una bona, és algo a tenir en compte. Si allà ha funcionat, doncs algú tindrà de bo.
A veure, doncs...
una pel·lícula italiana, et dic, en blanc i negre, sempre això, dos horetes de pel·lícula tranquil·lament.
Standard. Vinga, a veure com sona.
Queridos novios, formar una familia es un acto voluntario. Para legitimizar su relación...
Bueno, veig que és ben bé el que deies, no? Anys 40.
Sí, el tràiler ja ens diu una mica cap on anem, no té res a veure amb els especialistes i el ritme d'una pel·lícula i el ritme d'una altra. Si en aquest cas és una cosa més tranquil·la. O... Bueno, veure una mica les relacions en una família, hi ha un matrimoni pel mig i bueno, aquestes coses una mica de tantes, no?
Sempre queda la incògnita de a veure si hauran aconseguit que una història, en mínimament local, tingui aquest punt, no?, que acaba connectant amb tothom que li interessi aquest tipus d'història, no?
Bueno, és dir, el cine italià dels últims d'aquest segle, amb actors com Nanni Moretti, que fan pel·lícules això, el que es feia aquí a Espanya, però a la italiana, que es deia, no? I aleshores són unes pel·lícules que no acostumen a ser unes pel·lícules d'humor, amb un humor negre, que t'atrapen i t'acaben imbuint i absorbint en el món aquest de la Itàlia que tenim tots present en el cap. No?
Em faltarà veure si agafa una mica de període feixista o ja són els 40 on una mica el Duce va acabar penjat com un pollastre pels peus i es va acabar la història ràpid.
Bueno, jo crec que pot ser una pel·lícula entretinguda i que ens pot fer passar una bona tarda.
Vinga, jo aquesta ja aniré. Quina és la següent?
Va, una altra pel·lícula. Un altre director, aquest que és reconegut i conegut per tothom, que és el Roman Polanski, que en aquest cas ens porta una pel·lícula que es diu The Palace. En aquest cas també és una pel·lícula italiana, més aviat curteta, però que té... Quan si veus el tràiler identifiques alguns actors que dius, ostres, aquest em sona, i dius, sí, és el Mickey Rourke.
Uau!
És el Mickey Rourke que fa un paper en aquesta pel·lícula, o el John Cleese, o la Fanny Ardant, que són, o el Joaquín Almeida. És a dir, la història del The Palace és un hotel dels Alps suïssos on s'hi concentren tota una sèrie de milionaris excèntrics d'europeus que al borde de l'any 2000, és a dir, al fi d'any de l'any 2000, quan se suposava que s'havia d'acabar el món, perquè l'efecte 2000 faria que els avions caiguessin i que els bancs es tornessin bojos i de 10.000 milions de pessetes passaries a tenir-ne només 1.000 perquè es menjarien dos zeros i resulta que s'havia d'acabar el món, no? Aleshores es concentren tots aquests milionaris excèntrics en un mateix hotel a passar el cap d'any, i la seva teoria és que com que estem aquí aïllats i tal, a nosaltres no ens passarà res, i venen amb les seves maletes, amb els seus milions, per sobreviure a l'efecte 2000.
I això, en mans de Roman Polanski, normalment no sols és així, sinó que va al revés. Un director, a més, que ha de compaginar la seva feina amb tots els tinglados que té oberts, perquè
amb
no pot trepitjar... Sí.
Amb tots els pollastres que té, amb el Roman Polanski, gran pel·lícules com el pianista, precisament el pianista Roman Polanski, o La Semilla del Diablo al final dels anys 60, o Chinatown amb Jack Nicholson. És a dir, és un director de renom i bueno, és una referència que en aquest cas és una comèdia d'aquestes vaudevillesques, que passa tot dintre d'aquest hotel, una mica a l'estil l'Hotel Budapest, que també era, doncs, és un edifici, en aquest cas, als Alps suïssos.
Suposo que no tindrà la característica conte, no?, que tenia, per exemple, l'Hotel Budapest, però també haurà jugat molt això de dir, ostres, vas veient cares, no?, a fer aquests paperets.
Exacte, identifiques actors i personatges, no?, i que el Mickey Rourke, el tema del Mickey Rourke, és realment tant de dir que és ell, perquè és una mica... Ostres, sembla que li hagi passat algo greu.
Que lluny queda, 9 setmanes i mitja.
Exacte, sí, no. La imatge és dantesca, amb tots els respectes.
Déu-n'hi-do. Escolta, la següent que m'has d'explicar, no sé com ens ho farem, perquè tela, no?, el títol que ens han posat.
Tela. La pel·lícula es diu Hammersholt, és una paraula de 12 lletres que només té 3 vocals.
Uau!
A més, que una paraula és el cognom, del secretari general de la ONU dels anys 60, i explicar una mica el moment de la Guerra Freda i un accident d'avió que se'l va emportar, d'això, és un biopic sobre aquest personatge de la història mundial.
Vinga, doncs, a veure com sona.
Dag Hammarskjöld se ha convertido en una estrella mundial del escenario diplomático.
Hay un golpe militar en marcha en el Congo. La primera reacción a la descolonización.
La ONU sigue comprometida con la unidad y la libertad del Congo.
No quieren cambios. Ansían el poder.
Buenos días, señor Hammarskjöld.
¿El día es bueno?
La descolonización ha fracturado el Congo.
La diplomacia no les funcionará.
Nuestro objetivo es conseguir la paz. Patrice Lumumba ha sido asesinado en Katanga. Por favor. Nunca he pensado qué sería de mi vida después de la ONU.
Les va a entregar todo lo que hemos construido durante generaciones.
Hay miles de personas en riesgo de muerte.
No podemos permitírselo.
Hoy nos han seguido.
No tengo nada que esconder. Bienvenido, señor presidente.
Quiere enviar soldados.
Una fuerza de paz.
¡Ha trozado la línea!
Violentos conflictos de intereses entre superpotencias. ¿Por qué actúe de ese modo?
Es su objetivo principal.
Hice lo correcto.
Ostres, m'agrada perquè crec que aconsegueix allò de que un personatge que m'era desconegut, vull dir, reconec que no tenia ni idea,
no,
saps?
No, és... que almenys t'entri la inquietud d'anar a veure què va fer, no? És a dir, què és el que va provocar, què és el que va fer aquest d'això, com perquè li dediquin una pel·lícula, com li dediquin una història, i fer una mica de repàs de història. Si t'agrada una mica saber què ha passat en el món en els últims anys, doncs jo crec que és important. És a dir, jo no havia nascut, evidentment, i no el coneixia, però bueno, en el fons va ser un personatge important en la història de les Nacions Unides i de les relacions internacionals aquestes que no sempre han sigut fàcils i no ho són.
I no ho són gens. Què et diu el Nas per això? És més un biòpic de que puguis saber la trajectòria del personatge i la seva vida, o que està jugat d'alguna manera també com a excusa per fer una pel·lícula explicant més coses?
El protagonista és ell i la seva influència estan a les Nacions Unides i en els conflictes que hi havia en aquell moment, i com ens ha sentit en el tràiler, doncs parla d'això, dels problemes que hi havia al centre d'Àfrica i dels conflictes armats que hi havia i que alguns encara existeixen, no?
Sí,
no s'han acabat, per desgràcia.
Tristament som allà mateix. Va, crec que ens queda encara una peça d'un altre registre, oi?
Un apunt totalment diferent, en aquest cas també estem parlant, no és un biopic, és més aviat, és un documental en primera persona de la Joan Baez, cantant de l'època dels anys 60, dels revolucionaris, els cantautors de l'època hippie dels Estats Units i del free love i tota aquesta història.
Una mica la reacció a el que ens acabes d'explicar, no?
Exacte, les reaccions a les guerres d'aquella època. I aleshores és un biopic que ha explicat en primera persona, sobre Joan Baez, i explica una mica el seu recorregut a nivell musical i a nivell personal, no? Una mica enfonsant-se una mica en la seva persona, els seus problemes que va tenir en el seu moment, el que té ara, que ha tingut després, i que això, insisteixo, en primera persona, la Joan Baez, única protagonista d'aquest documental.
I així com deies que els conflictes del món perduren encara fins avui en dia, ella també defensant les seves causes fins a dia d'avui,
I segueix aguantant, defensava amb les seves armes, que era la veu i la guitarra, i sortia a l'escenari bàsicament amb això, amb una veu i una guitarra, amb la seva veu i la guitarra.
Per escoltar-la amb ella també? Una
sí.
Cinta per conèixer les seves cançons més emblemàtiques?
Sí. No he tingut l'oportunitat de veure, però estic segur que hi haurà un recopilatori d'escenes i de concerts de la seva història musical.
Vinga, va, doncs, tots aquests deures, que ja teniu feina per anar als Cinemes Imperial i a l'Eix Macià. Miquel, gràcies per venir.
Gràcies a tots.
I encara ens queda un apunt per donar, perquè recordeu que la gent del Cine Club també està treballant les seves propostes. I atenció, perquè en la sessió d'aquesta setmana toca xerrada i tot.
Hola, sóc el Gerard, del Cineclub Sabadell, i us parlaré de Nido Familiar, la pel·lícula que projectarem aquest dijous a l'Imperial. Aquest llargmetratge, escrit i dirigit per l'hongarès Belatar, narra els conflictes d'una jove parella que no pot mantenir la seva pròpia llar i es veuen obligats a compartir habitació amb els pares d'ell. Nido Familiar és la primera pel·lícula de Belatar, un dels directors vius més importants del cinema, i es tracta d'una sòlida i directa obra de realisme social que suposa una brutal crítica al sistema. A l'acabar la sessió de les 8, hi haurà la primera tertúlia del trimestre, per entre tots poder comentar el que ens ha semblat la pel·lícula. Es farà al bar La Presumida, a pocs metres de l'Imperial. Trobareu més informació de la programació del trimestre a la web del Cineclub Sabadell. I aquest curs també ens podeu trobar a Instagram, cineclub/Sabadell, on hi publiquem més dades i els tràilers de les pel·lícules que projectem. Ens veiem dijous a l'Imperial!